Àlex Font, cap d'Economia del diari Ara i col·laborador del suplement. Bon dia.
Molt bon dia.
Què són les pensions?
Les pensions són, bàsicament, la retribució, els diners que cobra la gent que s'ha jubilat per poder seguir vivint sense treballar.
Mm. Aquí a Espanya sempre es diu que el model de pensions espanyol és un sistema de repartiment. Tot això què vol dir?
Bàsicament, el sistema està muntat hi ha una mena de solidaritat entre generacions. És a dir, quan tu estàs jubilat, no tens ingressos, però els treballadors que hi ha en un país durant la teva jubilació t'estan pagant la pensió. El que passa és que a Espanya, primer, durant la crisi, va haver-hi un augment espectacular de l'atur, com sabeu, i per tant hi havia massa pocs treballadors pagant aquestes cotitzacions perquè es poguessin pagar les pensions. Després, al mateix temps, cada cop hi ha més pensionistes, perquè hi va haver una generació que es deien els baby boom, que durant els anys 50, 60, va haver-hi molta gent que va néixer i, per tant, ara s'estan començant a jubilar. I, per tant, cada vegada hi ha més pensionistes. Després hi ha un tercer efecte, que és que quan està tornant la gent a treballar, perquè cada vegada hi ha menys atur, els salaris que tenen són molt baixos i, per tant, les aportacions que fan al sistema de pensions són molt escasses. I ara ens trobem que, per primer cop, Espanya s'està endeutant per poder pagar les pensions. És a dir, que ja no és que els treballadors paguin la jubilació als pensionistes, sinó que fins i tot estem fent que els fills les comencin a pagar, perquè si tu t'endeutes, no ets tu qui està pagant allò, sinó que estàs comprometent a les generacions futures perquè es paguin les pensions.
Però només es poden finançar amb les cotitzacions dels treballadors o es podria finançar també via impostos, per exemple?
Bé, de fet, aquesta és una opció que ara està sobre la taula. El que passa és que això, això al final hi ha opinions de tota mena. L'únic que crec que s'ha de remarcar és que s'ha d'anar en compte perquè llavors el sistema per si sol ja no serà autosuficient. És a dir, les pensions fins ara s'alimentaven de forma autosuficient amb les aportacions dels treballadors. En el moment en què comences a finançar-la a través d'impostos, ja no serà un sistema autosuficient. Hauràs de treure diners d'altres llocs, no sé, doncs de carreteres o d'escoles o de sanitat per poder pagar les pensions.
Mm. Molt sovint, quan sentim parlar d'aquest tipus de notícies, també sentim parlar d'allò de la guardiola de les pensions, que és el nom popular del Fons de Reserva de la Seguretat Social. La salut d'un sistema de pensions com l'espanyol es mesura també en funció d'aquest estat de la guardiola de les pensions?
Jo crec que no. Jo crec que això és un indicador que s'ha utilitzat molt, però potser erròniament. És a dir, la guardiola de les pensions el que permetia era justament parar el cop quan hi ha problemes. Ara, el que sí és indicatiu és que tu tens un forat en el sistema de pensions i si t'has polit la guardiola vol dir que el sistema no és sostenible i tampoc tens cap eina com tenies fins ara, que era la guardiola. És a dir, la guardiola et permetia aguantar uns anys, però era una cosa que en cap cas et permetia finançar les pensions eternament.
Per tant, som davant... Digues, Àlex.
Digues. En el punt àlgid de la guardiola tenia uns 65.000 milions d'euros, per exemple, però és que a Espanya es gasta anualment 140.000 milions d'euros en pensions, és a dir, més del doble. Per tant, en cap moment podies finançar les pensions només amb la guardiola. Et permetia, doncs, això, aguantar un moment puntual.
Per tant, aquí és igual això de la guardiola. Al final el que hem de parlar és un canvi de model per fer que sigui sostenible el model de pensions en el qual estem des de fa uns quants anys aquí a l'estat espanyol.
Clar, la gràcia de la guardiola és que et donava un marge si tu tenies un problema perquè fessis coses durant els anys en què utilitzaves la guardiola per poder tapar el forat una vegada la guardiola s'esgotés. Què ha passat? Que no s'ha fet res entremig, o s'han fet coses però que no han sigut suficients. Llavors, tu ara tens un forat anual a les pensions que, com que no tens guardiola pràcticament ja, l'has de cobrir d'altres maneres. Doncs ara Espanya s'està endeutant, es plantejaran, suposo, en breu algunes altres alternatives, però clar, això és alternatives per poder tapar el forat. Si, a més, ara s'estan plantejant l'opció d'incrementar les pensions, el forat serà més gran. Per tant, aquest és el debat que hi ha ara i per això el PP, que ha sigut un partit molt pro-pensionistes, que ha cuidat bé aquesta bossa de votants que tradicionalment l'ha votat, s'està oposant a la pujada de les pensions perquè veuen que no saben com quadrar els números.
Fet aquest ABC de les pensions, aquí li agraïm moltíssim a l'Àlex Font que ens ho hagi fet. D'aquí a 3 minuts parlarem amb dos pensionistes que al final són els qui pateixen aquestes conseqüències del que avui l'Àlex ens ha explicat. Àlex, una abraçada, que vagi bé.
Vinga, que vagi bé.
Això és El Suplement, amb Ricard Ostrell.
El 9 i 12, el passat desembre, el Consell de Ministres va aprovar una pujada de pensions del 0,25% pel 2018. Ah. Aquest escàs augment ha fet que, des d'aleshores, els pensionistes facin aquests sons que ara sentíem. És el so de Ginés Fernández, que avui ens acompanya. Bon dia, Ginés, com estàs?
Bon dia.
I la Lucre Gómez. Bon dia, Lucre.
Hola, bon dia.
Que són una parella de pensionistes. Vosaltres anireu a la manifestació?
Sí, sí.
Sí.
Bueno, parlo jo, però...
El que vulgueu.
Bé, pues jo sí aniré i surto en moltes.
En moltes. Ginés, tu ara tens 82 anys?
82.
I tu, Lucre, en tens 76?
76.
I viviu amb una sola pensió?
Sí.
Que és la pensió del Ginés?
Sí, sí, del meu marit. Sí,
però tu, Lucre, has treballat tota la vida.
Yo he trabajado toda la vida, pero en la época que yo trabajaba, en los años 70, pues la verdad que era en lo del trabajo de limpieza, pues no te aseguraban las señoras. Mm. Aquello que no... A ver, no...
¿Os has trabajado durante cuántos años?
Pues he estado casi con los 70.
Toda la vida trabajando.
Toda mi vida trabajando, pero claro, no estaba asegurada, porque tú lo decías, pero decía, no se exige asegurar. Y entonces pues yo no rogaba más, no me gustaba rogar más, porque no iba a conseguir nada en aquella época.
¿Y tú, Ginés, a qué te dedicabas?
Yo me dedicaba, pues, primero estuve en Badalona, en una fábrica de vidrio, pero de meditorio. Pero no me gustaba mucho. Yo, mi idea siempre ha sido el cine, ¿sabes? Mi idea ha sido siempre el cine.
¿El cinema?
Sí, sí. Y de esta manera vas pasar un día por el Cine Victoria de Badalona y en la taquilla preguntaba, y estaba el empresario, digo, a mí me gustaría aprender de operador. Dice, pues mira, además...
ja pots venir.
Ja pots venir, però al cine Artigas de Badalona.
Per tant, vas treballar gran part de la teva vida com a operador de cinema cinema Artigas.
I estuve treballant durant 7 anys en la fàbrica i per la tarda al cine. Mm.
El Ginés i la Lucre són una parella de pensionistes que avui ens acompanyen i que aquest matí el que faran és anar a les 11 del matí a la plaça Urquinaona de Barcelona, ja convocada aquesta manifestació de pensionistes arreu del país. Us puc preguntar de quan és la pensió en la que viviu?
Sí, 1.100.
1.100. I amb aquesta pensió en teniu prou vosaltres per viure?
Sí, tenim prou perquè no tenim que pagar el lloguer. La casa es meva y no...
Tengo una casa propietaria.
Sí, porque sé muy bien administrarme, estoy muy bien enseñada a administrar. En fin, privándote de muchas cosas.
Mm. Sí. És a dir, si haguéssiu de pagar un lloguer, ara mateix no podríeu viure amb aquesta pensió.
No.
Un lloguer hoy en día, pues, la mitad de la pensión me pasa igual que Montalien, que está pasando con 500 euros, 450 euros... Pues no tindria suficient.
Uh-huh. Vosaltres teniu, a més, dues filles.
Dues filles.
I arran de la crisi, no sé si és el vostre cas, hi ha hagut molts pensionistes que han hagut d'ajudar econòmicament els seus fills.
No. Bueno. Eso no tenemos ese problema de ayudar.
Pues ellos son mayores. Uh-huh. Sí. Son mayores y...
ya están casadas y ellos ya tienen su...
Las ayudaban...
Su trabajo.
Cuando, diré yo... quan eren joves, perquè clar, estudiaven, però tenen unes nenes que li gustava molt estudiar i ara treballaven per les matins
sí.
I per la tarda...
S'han espavilat sempre.
A la universitat, ja. Hi van. Sí, sí.
Clar, durant aquests anys de crisi els avis han fet de pal de paller de moltes famílies on la pensió ha sigut l'únic ingrés estable. Saludem el Xavier Martínez Celorrio, que és sociòleg i professor de la Universitat de Barcelona. Xavier, bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, què tal? Bon dia.
Els pensionistes han fet un sobreesforç aquests últims anys de crisi?
Sí, i tant. I bé, de fet, el sistema de protecció social que millor ha funcionat com a tallafoc de la crisi han estat les pensions. De fet, s'estima que entorn al 60% dels jubilats han ajudat a les seves famílies amb una mitjana del, destinant una mitjana del, entre el 20 i el 30% de la seva, pensió. I això, fixa't que implica una transferència total per Espanya d'uns 15.000 milions a l'any. A l'any. I clar, això evidentment que ha ajudat com un gran matalàs especialment a les llars on ningú, treballava. De fet, fins i tot, segons estimacions, el 10% dels pensionistes han acollit a casa seva els seus fills adults.
El 10%?
Sí, sobre el 10%, i alhora, evidentment, han estat del tot, absolutament del tot, fonamentals, sobretot el 25% d'ells per ajudar a sobreviure als fills adults. És a dir, vivien en pobresa, però com a mínim tenien un plat calent a taula. No?
És a dir, sense l'estabilitat econòmica, entre cometes, que han donat les pensions a moltes famílies, podria haver hagut una revolta social al país.
Doncs sí, és evident. Clar, aquesta és una de les característiques del model mediterrani de benestar espanyol, que clar, que fa que les famílies assumeixin una gran sobrecàrrega, justament perquè l'Estat i el nostre model de benestar no cobreix necessitats en petita infància, en suport a les famílies, en dependència, etc. I això fa sobrecarregar les famílies i, en especial, sobrecarregar a les dones. Però quan ve la crisi, les pensions s'han revaloritzat i han estat justament el pal de paller i el tallafoc de la crisi. Té en compte que aquests 15.000 milions anuals de transferència són justament els milions que ens separen de l'inversió que hauria de fer Espanya, per exemple, en protecció de família i infància, per igualar-se a la mitjana europea.
Clar.
D'acord? Clar, llavors, això...
El que s'arregla per una banda no s'arregla per l'altra.
Sí. Exacte. I clar, si la mitjana europea dedica el 2,4% del PIB a protecció de famílies i infància, nosaltres, o sigui, Espanya ho fa quasi a la meitat, 1,3, i evidentment la part que resta doncs, l'ha de cobrir la família a través d'aquestes xarxes inevitables de solidaritat. No?
Creus per això que hi ha un conflicte generacional amb tot això? Ho dic perquè, per exemple, un jove que sempre ha tingut feines molt precàries, no sé si pot empatitzar amb la lluita dels pensionistes.
Clar, el problema és, crec jo, que... diguem-ne, Espanya ha perdut l'oportunitat en el seu dia, ja fa, diguem-ne, abans de la crisi, de repensar i replantejar el seu model de benestar, que estava pensat per un model de societat industrial que ja ha deixat d'existir, un model que es basava en la cotització d'un sustentador únic, normalment un home, però és que aquest model ja no existeix, i en canvi no s'ha sabut adaptar a les noves necessitats i als nous riscos socials. Per tant, ara tindrem i estem en una batalla, que també serà una batalla electoral, entre pensionistes, que evidentment estan reclamant pujades del tot necessàries, i tot un conjunt de sectors que també continuen castigats per aquest model insuficient de benestar. És el model de solidaritat intergeneracional que s'hauria d'haver redefinit fa temps, i que ara s'acumulen, diguem-ne, els deures s'acumulen i de forma inevitable l'haurem de fer...
és un xoc social, és el que dius tu, sí, sí.
Clar, clar. Tenim molt en compte que no podem continuar amb aquest model familista que descarrega les obligacions del que hauria de ser un estat del benestar més universalista, no?, en garantir un mínim de renda als col·lectius més necessitats. Per això necessitem més polítiques d'infància, més polítiques de rendes mínimes garantides i més polítiques d'activació laboral, perquè si no, no ens en sortirem. I això també implica, cuidado, elevar la pressió fiscal, perquè estem a 62.000 milions de la mitjana europea en recaptació tributària.
Sí, sí.
Llavors, tot no pot ser.
És evident que no.
Retallar impostos com a liberal, no pots assegurar pensions, no pots ampliar prestacions d'atur, no pots finançar rendes mínimes. Per tant, aquí ens hem de redefinir, i el conflicte i el cicle de protesta, que evidentment s'obrirà un cicle de protesta, doncs anem a veure, des del punt de vista sociològic, interessa si es produeixen aliances, intercol·lectius, intergeneracionals, per tal de redefinir aquest model, que no s'aguanta.
Queda clar. Xavier Martínez Elorrio, sociòleg i professor de la Universitat de Barcelona. Gràcies per atendre'ns.
Gràcies, vinga. Adéu, bon dia.
escoltar diferents oients que truquen. Per exemple, la Maria Concepció ens truca de Barcelona. Maria, bon dia.
Bueno, primer de tot, una salutació afectuosa, perquè t'estic molt agraïda, tant quan sorties a televisió com ara a la ràdio. Estàs fent una gran tasca.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Vostè dirà.
Aviam, jo tinc 73 anys i l'any treballava des dels 14 anys, però en aquella època no s'assegurava, els 20 em van assegurar. I el 84, sempre vaig estar a la mateixa empresa. Vaig anar pujant i era cap d'administratiu. Tenia un sou molt considerable i l'any 84 em van començar el que ara en diuen un bullying, que jo no ho veia. Vaig anar agafant angoixa, estrès, malestar. Aleshores, l'any 87 vaig agafar una baixa per depressió i el 88 em van despedir automàticament. Els últims anys, bueno, no vaig... em vaig acollir... Mira, és que m'afecta molt parlar d'això, però ho he volgut fer palès. Em vaig acollir a no tornar a l'empresa. O sigui, amb ells els van... vam anar a judici i els van obligar a tornar-me a agafar perquè sí. Era improcedent, ara em surt, era improcedent l'acomiadament perquè estava de baixa, però jo no em veia amb cor, mira, parlar d'això encara m'afecta, no em veia amb cor de tornar a l'empresa de cap manera perquè no podia, i vaig agafar un atur. Aleshores se'm va acabar l'atur, la baixa, se'm va acabar l'atur, i els últims 15 anys no vaig cotitzar perquè estava, doncs, això, amb el SOBI o no sé com ho diuen. Total, que de tot plegat m'han quedat 511 euros després d'haver treballat tants anys.
Que és amb el que vius cada mes ara?
Perdona?
És amb el que vius cada mes ara?
Bueno, no, perquè el meu marit té una jubilació important, i aleshores, doncs, mira, no sé, el pis és nostre, sí. I tampoc tenim grans despeses, anem bé.
Però en tot cas la teva pensió és de 511 euros, deies.
511 euros després d'haver cotitzat X anys, ja no sé, des de l'any 65 fins al 87, que em van acomiadar i dos d'atur i dos de no sé què, m'ha quedat... I els últims 15 anys, la meva protesta, per dir-ho d'alguna manera, perquè no ho sento dir a ningú, és que els últims 15 anys són els que es cotitzen. No tenen en compte tot el que vaig arribar a pagar, perquè sent cap administratiu, en aquella època...
Clar, és com la Luca, no, que ens deia, jo he treballat tota la vida, però com que ningú em va assegurar, perquè no em volien assegurar, clar, no tinc pensió.
Això també passa.
Sí, sí.
Però clar, havent estat... jo sí que pagava, i l'empresa també estava a l'epígraf 3, perquè no em consideraven com a universitària, tot i que vaig acabar una carrera. Però estaven a l'epígraf 3. Quan em van acomiadar l'any 87, jo tenia una nòmina de 200.000 euros. Ai, 200.000 euros, perdona.
Ja va dir,
200.000 pessetes.
Ah.
No, però era un sou molt important.
Sí, sí, sí.
Ells cotitzaven per mi i jo també pagava la meva
part. Queda clar, Maria Concepció, és que haig de passar més trucades. Gràcies per trucar, eh? Una abraçada.
Adéu, bon dia.
Que vagi bé. Anem a Bellmunt del Priorat. Mari Carme, bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè dirà.
Sí, jo sóc pensionista, tinc 73 anys, com aquesta senyora que acaba de parlar, i sóc pagesa. I cobro 608 euros amb 20 cèntims. I el que jo volia... I això que diuen de que les dones cobren diferent dels homes, no ho sé, en general, evidentment que no ho sé, però al meu entorn, els pagesos que jo conec, cobrem igual. Tant els que tenim 70 anys com els que en tenen 90, més o menys, euro amunt o euro avall. Cobrem més o menys igual.
Molt bé.
I llavors també del que voldria dir, si els diners de les pensions, de totes les pensions, surten de la mateixa bossa... Perquè el que em pregunto, ja fa temps que ho pregunto, i no ho sento dir gairebé a ningú, és de que els expresidents de les comunitats autònomes de l'Estat i d'alguns polítics i alguns funcionaris cobrin tantíssim de pensió, sobretot els expresidents, que es cobren el 100% o el 80% del seu sou durant tota la vida. Pregunto, per
sí,
què?
Sí.
I si tots els diners surten de les mateixes pensions, perquè clar, 600 euros i 600 euros són 1.200, no és gaire cosa, no?
Sí.
Però clar, amb aquesta gent cobren moltíssims més, com els funcionaris, que els mestres i altres d'allò poden plegar de treballar als 60 anys i cobrar el 100% del seu sou. Vull dir que això no se'n parla gaire, bueno, almenys jo sento que
se'n
parli gaire.
Però que també s'hauria de revisar.
Jo crec que
queda clar. Mari Carme, gràcies per trucar des de Bellmunt del Priorat, i anem també a Barcelona, saludem la Guadalupe. Guadalupe, bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè dirà.
Bueno, us admiro, eh?
Gràcies.
Tots en general, eh? Bueno, jo cobro una pensió de 630... A veure, que ho tinc aquí apuntat. 693
euros, sí.
693 euros. Sí, amb un lloguer de 420.
Clar.
Quan el meu marit es va obrir fa 6 anys,
sí.
Jo tenia la targeta de transport, me la van treure. Ara tinc la targeta, però la que he de comprar la targeta, diguéssim, 4 euros. No són els 4 euros. És que jo veig que, diguéssim, cobra molt més que jo, i tenen la targeta gratuïta. Uh-huh. Jo tenia la meva dels Ferrocarrils Catalans i també me la van treure. I llavors, pues, no sé, tinc una invalidesa del 39%. Ara estava pensant d'anar al metge perquè pateixo del cor fa molt temps.
Sí, sí.
I sort els meus fills que m'ajuden.
Aquest
jo no tinc que ajudar els fills, és al revés.
Doncs,
la meva filla i el meu fill m'ajuden amb tot el que jo necessito.
L'admiració en aquest cas, Guadalupe, és cap a tu, eh? Una abraçada molt forta.
Gràcies.
Que vagi bé.
Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día.
Avui al matí ha convocat aquesta manifestació de pensionistes arreu del país, també a Barcelona. La mobilització s'ha convocat a les 11 del matí a la plaça Urquinaó. Nosaltres hi serem i també hi seran el Ginés Fernández i la Lucre Gómez, que avui ens han acompanyat i que el que volen és lluitar per aquestes pensions. Una persona, que és el Ginés, que té 82 anys, la Lucre en té 76, i pel que veig no perdeu la força, vosaltres.
Mira, si jo t'explicara la... digamos, en la situació que estic metido,
estàs involucrat a tot arreu,
sí, cert,
no?
Sí, en moltes menes de tasques.
Per tant, vosaltres ara la solució que hi veieu a tot això i la vostra obligació fins i tot com a generació és sortir al carrer i reclamar que hi hagin pensions dignes.
Clar.
Lucre.
Pues la verdad que son unas pensiones que no son dignas y hay que luchar mucho y hay que salir como sea para poder conseguir algo, pero no va a costar mucho y muy despacio.
Vosaltres trobeu a faltar solidaritat a vegades entre aquesta generació més jove i la vostra generació? Incomprensió, sí, fins i tot?
Molta incomprensió. És que la joventut d'ara no... La majoria no se preocupen. Tienen los pares les han ajudat i no tienen, no sé, consideració.
Més consciència política.
No, tienen consciència. Porque
hay de todo, hay chicos muy majos y todo, pero...
Vas a manifestacions i ves que la majoria són...
gent més gran. Depèn de la manifestació, eh?
Depèn de la manifestació, depèn de los sitios. Yo veo que sí, que los chicos son muy majos, colaboran mucho y el que puede. Lo que pasa que no tienen trabajo, no se pueden independizarse, no pueden, porque no. Está todo muy mal y los trabajos y no. Hay que... Esto necesita una buena solución, porque así no se puede. Con este gobierno, la verdad, que no hacemos nada.
¿Confiau en que cambiareu las cosas?
Yo confiaba que iba a cambiar las cosas, pero no, van a peor.
Van a peor, mira, yo en estos momentos estoy pensando que yo puedo ir a la cárcel. Si no retiran el artículo 155, yo puedo, porque yo voté.
Yeah.
Si yo voté que sí, pues puedo ir a la cárcel también, si no lo retiran.
Bé, en tot cas, avui una manifestació que serà també important per, tal com ens deia l'Àlex al principi de la conversa que hem tingut, per començar a condicionar també el debat públic i polític sobre les pensions. Avui ens ha acompanyat dues pensionistes, el Ginés Fernández i la Lucre Gómez, a qui els agraeixo moltíssim que hagin vingut, que han vingut ja a les 7 del matí aquí a la ràdio, i per tant heu matinat per nosaltres i que ens hagin acompanyat avui al suplement. Una abraçada.
Gràcies.
Muchas gracias a vosotros, que sois muy majos y me gusta mucho, ¿eh?
Qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto.